l'Info Migdia.
Bona tarda. Els membres de la plataforma ciutadana Calella pels Refugiats han organitzat aquest diumenge, va ser ahir al matí, una sessió fotogràfica per tal de denunciar la situació que pateixen milers de refugiats. La sessió es va fer a la platja i va consistir en fotografiar persones emmanillades amb brides amb l'objectiu de significar el patiment dels refugiats en el seu camí cap a Europa. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Membres de Fotofilm Calella han participat a la campanya fent les fotografies. S'han pogut veure ciutadans a títol individual, també alguns polítics de la ciutat i entitats com el CAU. El resultat d'aquesta sessió es podrà veure el proper diumenge 8 de maig amb el llançament de la campanya Lliguem UE. Ho ha explicat un dels integrants de Calella pels Refugiats, Edu Millán.
El dia 8 llançarem aquesta campanya de Lliguem a la UE, Lliguem UE concretament, en la que apareixeran les fotografies a través de les xarxes socials, a través del nostre Facebook, i a partir d'aquí es podrà fer difusió. Clar, aquesta és una tasca que no només la farem nosaltres, sinó més aviat tota la gent que ha participat i des de la pròpia ciutadania. Tothom qui vulgui afegir-se a aquesta activitat a l'hora de difondre aquestes imatges amb aquests missatges és benvingut. De fet, és necessari per aconseguir que aquesta campanya sigui viral, que és el nostre objectiu.
Edu Millán ha explicat l'objectiu de la campanya que passa per la denúncia i la conscienciació social.
Primer de tot, per denunciar el tracte que reben els refugiats, que un d'ells és que els emmanillen amb brides, ens ha arribat aquesta informació, i l'altre és perquè volem conscienciar els organismes governamentals, sobretot a la Unió Europea i a la població també, sobre la realitat d'aquesta gent, no? També és una mesura de pressió, sobretot cap a aquests organismes que tenen el poder, no?, per ajudar aquesta gent.
Durant les properes setmanes, els membres de Calella pels Refugiats anunciaran noves accions de conscienciació social. Aquest diumenge, però, han muntat una paradeta al Passeig Manuel Puigverd oferint informació sobre la feina que estan fent a nivell local i sobre la campanya Lliguem UE.
facebook.com/radiocalella Twitter @RadioCalellaTV.
I parlem ara de mobilitat. Recordem que les obres que es fan avui, demà i també dimecres per suprimir la vorera que discorre pel mercat municipal, el seu pas per la Nacional 2 altera el trànsit per aquesta via durant 9 hores. Segons ens explicaven des de la policia local, durant el dia d'avui, també dimarts i dimecres, es circula només per un carril i els agents donen pas alternatiu durant des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. Per tant, es preveuen retencions. De fet, ja s'han produït aquest matí. S'ha previst un circuit alternatiu perquè els vehicles es vulguin moure per la ciutat i que hauran de passar pel carrer Anselm Clavé o també per Bruguera, mentre que per dirigir-se a Sant Pol de Mar i per evitar aquestes retencions de les que us expliquem es podrà optar per l'autopista C32. També ens informen des de l'Ajuntament que queda obert el trànsit rodat de vehicles al carrer Jovara. Més coses, més qüestions. Contundent resposta de l'alcaldessa de Calella a l'anunci del govern espanyol de recórrer finalment davant del Tribunal Constitucional algunes de les parts de la Llei Catalana de Mesures Urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit d'habitatge i també de la pobresa energètica. Montserrat Candini ha negat que la decisió de Moncloa tingui, diu, a un conflicte de competències, tal com ha esgrimit la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria. S'està utilitzant, diu textualment Montserrat Candini, els més vulnerables per assetjar un territori que consideren rebel i s'ha de castigar, ha afirmat Montserrat Candini.
L'Estat ha donat un cop de porta a les famílies vulnerables de Catalunya, però, evidentment, nosaltres, pel que fa doncs, a l'Ajuntament de Calella, no desatendrem a cap necessitat. No hi haurà Consell de Ministres, no hi haurà veu política del Partit Popular que aturi la consciència social que podem tenir des dels ajuntaments per atendre a la gent que ho necessita. No és una qüestió de competències, és utilitzar, lògicament, els més vulnerables per, si se'm permet, assetjar un territori, que en aquest cas és Catalunya, que ells consideren que és rebel i que se'ls ha de castigar.
Candini considera que amb aquesta decisió el govern espanyol comet un frau democràtic en tant que s'ha negat reiteradament a retre comptes a les Corts, al·legant que està en funcions. Ha afegit que des de l'Ajuntament de Calella i el govern municipal se seguirà atent a les necessitats socials de la població. En aquest sentit, ha recordat la funció que desenvolupa a la ciutat la Fundació Habitat Solidari i la relació col·laborativa que es manté amb membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Farà un mes i gràcies a la iniciativa conjunta van poder aturar el desnonament d'una família calellenca amb dificultats per fer front al seu deute hipotecari.
treballem molt, molt, molt plegats. La Lídia és una persona responsable, una persona amb molta consciència i sobretot serena, que sap, que és conscient, que nosaltres treballem molt amb aquesta línia i ens sentim molt còmodes amb ells a l'hora de treballar plegats per aquest objectiu comú, que és no deixar ningú al marge, doncs, diguem-ne, de les circumstàncies que el puguin posar, doncs, al precipici de la anormalitat, diguem-ne, social.
En aquests últims dies, la titular de l'àrea de serveis socials i el president de la Fundació Habitat Solidari van reunir-se amb els representants de la PA al territori. I el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, aposta per un cànon pel manteniment de les autopistes catalanes en comptes d'allargar les actuals concessions a empreses privades. Rull creu que s'ha d'obrir un debat general per decidir quin ha de ser el model global de la gestió de totes les autopistes catalanes. Durant una entrevista a la xarxa, Rull ha dit que el més lògic és que els ciutadans que facin servir les autopistes paguin un cànon. Es tracta d'un model anomenat la vinyeta i que està implantat amb èxit, diu, a Suïssa o a Àustria. Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, les persones que paguen aquest cànon porten un adhesiu enganxat al vidre del vehicle.
Nosaltres el que hem de ser capaços de fer com a país, i ara aprofitant també que estem en un procés de transició nacional, és definir un model de gestió de les vies d'alta capacitat que sigui homogeni, que sigui harmònic per al conjunt del país, que sigui raonable, que vagi amb aquesta idea de pagament per ús i obtenir recursos pel manteniment d'aquestes vies d'alta capacitat.
Recordem que el 2021 s'acaba la concessió de l'autopista del Maresme, la C32, i el govern actual diu que no pensa mantenir la concessió en mans d'una empresa privada.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha admès en una entrevista avui al programa Bon Dia que el seu consistori no pot aturar el procés d'enderroc de la nau de l'empresa Margant. Montserrat Garrido, la convergent Montserrat Garrido, ha assegurat que l'actual govern municipal ha fet l'impossible per evitar el terrible desenllaç d'un conflicte judicialitzat i que provocaria l'acomiadament de part dels treballadors de l'empresa de materials de construcció. L'alcaldessa ha assegurat que el consistori té les mans lligades i que els requeriments que s'han donat en relació a l'enderroc de la nau de Margant han estat per ordre de la Fiscalia de Medi Ambient. Montserrat Garrido ha dit en una entrevista, com us expliquem avui, que el govern municipal ha intentat de totes evitar-ho.
Tot això ens ve obligat per sentència. L'Ajuntament, que jo presideixo, des de que jo sóc alcaldessa, hem mogut cel i terra per mirar de veure què podíem fer per no haver de fer el que ens obligaran a fer. Perquè al cap i a la fi, si ho fem fer, és perquè venim obligats de tot un procediment judicial.
Per Garrido és impensable que es pugui creure que l'Ajuntament de Sant Pol de Mar té cap mena d'interès en que es produeixi l'enderroc. Entenem que hi ha 80 famílies que viuen dels sous que cobren amb el seu treball a la nau de Margant, assenyala Garrido. La denúncia de l'exregidora portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sant Pol, Piedad Jiménez, és per l'alcaldessa el motiu de fons de la situació. Es va presentar l'any 2010, quan la nau s'havia construït el 1997 amb tots els permisos tècnics del municipi.
Es parlava d'autovia, no d'autopista. Quan és autovia, els metros són diferents. Evidentment que l'Ajuntament ha d'assumir l'error de que potser en aquell moment no va estar prou a la guait, coi, a la que canvia d'autovia a autopista, s'han de posar els metros que pertoquen, no? Però si mirem l'autovia del Vallès o la mateixa autovia del Maresme, hi ha edificacions que estan a tocar de l'autovia. Bueno, en aquest cas ningú les ha denunciat.
Montserrat Garrido ha subratllat l'exhaustiu i constant seguiment que la Fiscalia ha fet del procés i ha insistit durant l'entrevista.
Sorprèn com hem tingut el fiscal a sobre amb una cosa que tindrà unes conseqüències tan greus a nivell humà. Pugui haver-hi aquest assetjament, podríem dir, no?, sobre algo que com a volum, com a edificació, tampoc perjudica en res, que costa, és que costa molt d'entendre, costa molt d'entendre.
L'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha volgut constatar la sensibilitat del consistori amb els treballadors que resultarien afectats per l'enderroc. Ha explicat que se'ls ha convidat a les reunions que mantindrà amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i amb la consellera de Treball de la Generalitat. I recordeu que demà al matí, al Bon Dia, tindreu una nova entrevista vinculada, relacionada amb aquesta qüestió. En aquest cas és amb els propietaris de l'empresa, amb Margant. Serà demà al programa Bon Dia.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Calella ha celebrat aquest dissabte amb diferents activitats el Dia Mundial de la Dansa. La pluja, però, finalment va fer la guitza a les activitats que hi havia programades a l'exterior i que es van haver de fer a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. En aquest emplaçament es van fer els tallers de dansa creativa, com ara els balls de bastons o les sardanes, uns tallers que han despertat la curiositat dels més petits, que era el Pedemonte de l'agrupació sardanista de Calella. S'ha mostrat satisfeta als micròfons de Ràdio Calella Televisió per l'alta participació, tenint en compte, diu, que la sardana no és un ball habitual entre els joves.
He vist que hi havia una resposta de voler-ne aprendre, que això, com a monitora que sóc i que fa molts anys que ballo, doncs és molt gratificant, perquè que els nens ballin, doncs ara s'està perdent, i el que volem és que hi hagin més nens que ballin, que realment s'ho passin bé. Per això fem, a part de ballar, fem jocs, fem activitats, i és molt gratificant.
L'altre taller era el dedicat al ball de bastons. A la ciutat, recordeu, hi ha molta tradició amb els bastoners de l'escola Salicru. La monitora de danses tradicionals catalanes, Jasnagora Picó, creu que el ball de bastons és una dansa molt assequible per tots els públics.
No, jo suposo que ho pot fer-ho tothom. Jo diria que és un nivell bastant assequible per tothom. Sí, sí, sí. Són fàcils. Una vegada saps com moure'ls i com posar les mans i ja està. No té gaire secret.
Al matí, a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell, es van fer xerrades a càrrec de la metgessa i també ballarina Emília Pérez. Els assistents van poder conèixer de primera mà alguns consells per prevenir lesions, aprendre també a menjar-se o bé ballar més enllà dels 40 anys. Emília Pérez parla també de les lesions més freqüents quan es practica la dansa.
El més freqüent són aquelles lesions de moviment repetitiu, de sobrecàrrega, com poden ser tendinopaties, tendinitis, sobretot a la zona de peu i turmell, també genoll, i moltes d'elles són, doncs, un incorrecte escalfament, una mala tècnica, no fer bé les coses. La dansa no és la que lesiona, moltes vegades el que lesiona és fer-la malament.
I una de les activitats amb més d'èxit també ha estat la mostra de dansa que s'ha fet a la sala Mozart i que ha comptat amb la participació de totes les escoles de dansa que han participat a la jornada del Dia Mundial de la Dansa a Calella, una gala que va omplir de gom a gom la sala Mozart. I fem tot seguit també un repàs als resultats esportius d'aquest cap de setmana. En tenis taula, el Suris Calella, després de guanyar el Mataró divendres, han tornat a vèncer, en aquest cas 2-4, al Saragossa. En futbol, la Quautel Futbol Club no ha fallat i segueix a la persecució al líder, guanyant 0-2 al difícil camp del Santa Susana. I en bàsquet, el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, s'assegura la setena plaça al guanyar 64-50 al Club Bàsquet Alella. I en handbol, la UEC Calella ha perdut a la pista del Sant Boi per 28-18 amb l'empat del Molins, i també la derrota dels nois del Sant Quirze. Els nostres han assegurat la permanència. Per cert, que l'entrenador de la UEC, Salva Puig, s'ha classificat per la Final Four de la Copa F com a jugador del Granollers. I pel que fa a l'actualitat del triatló, Rubén Ruzafa i Mercè Tussell s'han imposat al Subaru Triatló Cross, disputat aquest cap de setmana també a la ciutat de Calella. Recordeu que aquests i altres resultats els teniu ampliats, comentats avui aquest vespre a partir de 8:45 al programa La Banqueta, que edita i presenta en Salvador Itxar. Serà a partir de 8:45 en directe a través de Ràdio Calella, el 107.9 de la FM, també a través d'internet a radiocalella.cat i a la televisió a calellatv.cat. Fem una petita pausa i tornem amb la previsió del temps.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Després d'un cap de setmana en el qual vàrem tenir precipitacions dissabte i un temps molt més tranquil ahir diumenge, avui s'ha de mantenir l'estabilitat meteorològica. Això es traduirà en un dia completament assolellat aquí a la comarca, amb vents més aviat fluixos, de direcció variable, al llarg del dia i amb una situació marítima dominada pel marejol, encara amb una mica de mar de fons, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. Pel que fa a les temperatures, avui, després d'una nit que ha tornat a ser força freda, hem de dir que les màximes pujaran respecte a les d'ahir i arribaran tranquil·lament cap a valors de 20 a 21, 22 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem amb bonança, amb domini de l'ambient assolellat i amb unes temperatures que podran pujar una miqueta més, especialment durant les hores centrals del dia, però també pujaran les temperatures nocturnes. Els vents seran fluixos, s'han de component sud a sud-oest de cara al migdia i la tarda i la situació marítima més tranquil·la, amb marejol a tota la costa maresmenca. La previsió per demà passat dimecres indica que continuarem parlant d'estabilitat i d'unes temperatures plenament primaverals, màximes de 23 fregant els 24 graus, sovintejaran a tota la comarca, amb vents que un dia més seran fluixos en règim de marinades i amb una situació marítima, per tant, tranquil·la a tota la costa de la comarca al matí, mar arrissada, i durant la tarda i de la migdia i primers hores de la tarda, predomini del marejol. Dijous canviarà una mica el temps amb la presència de més núvols, però d'entrada no esperem precipitacions aquí a la costa.
Doncs amb la previsió d'en Joaquim Serra posem punt i final a l'info migdia d'avui. A partir d'ara la informació continua als butlletins horaris, també a radiocalella.cat, a calellatv.cat i a partir de les 8 a l'info vespre presentat per Dolors Liauri. Gràcies com sempre per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.